Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 9 d'octubre del 2022. Ha sortit el sol ja fa escassos 10 minuts per l'horitzó de Cadaqués, en un dia que s'anirà fent fosc a l'entorn de 8:15 del vespre. És l'hora de la posta a Alcanar. Un diumenge meteorològicament més tranquil que ahir, cel poc ennuvolat en general, però hi ha algunes boires a l'interior. Ha baixat una mica la temperatura a primera hora, potser ho heu notat si heu tret el nas ja per la finestra, hi ha menys núvols, i a la tarda pot ser que hi hagin altres nuvolades que descarreguin alguns ruixats, especialment a l'interior, però també en general hi haurà grans clarianes. Al migdia les temperatures que sapigueu que estaran a l'entorn dels 20-27 graus. Un diumenge de corredisses i de trucades, de nervis, de dubtes, hores frenètiques al Palau de la Generalitat per mirar de resoldre el trencaclosques en què s'ha convertit el nou govern de Catalunya amb el segell exclusiu d'Esquerra Republicana. No és fàcil per un partit que no ha governat en solitari i per l'extrema feblesa que té la seva minoria parlamentària. Avui ja, si llegiu, l'Àlex Tort o la Lola García a La Vanguardia expliquen que la cosa, la configuració del nou govern, va una mica més per llarg del que es preveia. Veurem si el president arriba a l'objectiu de seure els nous consellers, ja sense Junts per Catalunya, al govern dimarts que ve, que és el dia que es reuneix el Consell Executiu. És el que pretén, és el que deia ahir Laura Vilagrà, consellera de la presidència, en aquest programa. Veurem si s'hi arriba. Per tant, avui, dia de seguiment també, minut a minut, del que pugui succeir, del que pugui passar al Palau de la Generalitat en la configuració del nou govern. Però permeteu-me, al marge d'aquesta qüestió, un instant per parlar d'un altre tema radicalment diferent, però que també té importància pel país. M'atreveixo a dir que és un dels moments, el que passarà en les pròximes hores i els pròxims dies, un dels moments més importants de la indústria audiovisual i cultural de Catalunya dels últims temps. Demà, dia 10 d'octubre, Televisió de Catalunya estrena el seu nou club Super 3, o el canal Super 3. Catalunya és un país que va fundar en el seu dia una televisió pública amb moltíssims diners, que continua, de fet, costant moltíssims diners, entre d'altres coses per tenir una mirada catalana sobre el món, és a dir, explicar què passa a Catalunya, però també què passa al món amb mirada des d'aquí, però també, i sobretot com a objectiu fundacional, promocionar la cultura catalana i especialment la seva llengua, el català. En aquest sentit, una de les feines que durant molts i molts anys, tradicionalment, havia fet extraordinàriament bé Televisió de Catalunya d'una forma pionera, molt, molt efectiva, va ser crear, a través del Super 3, tot un imaginari audiovisual en català nou. Per nens i nenes de diverses generacions que van créixer mirant dibuixos en català, informant-se en català, per tant, omplint el seu univers de joc, d'oci, de lleure en català, vinguessin d'on vinguessin, pensessin el que pensessin les seves famílies. Això vol dir que per diverses generacions, Son Goku o Doraemon només poden existir parlant en català. Per tant, aquestes generacions i aquesta feina va aconseguir que juguessin aquestes criatures, imaginessin, somiessin en tot això en català. Això fa uns quants anys que lamentablement s'ha evaporat. El Club Super 3 ha passat de ser un dels grans instruments de normalització lingüística a un producte, i ho podem dir així, residual per les criatures. No per totes, evidentment n'hi ha que continuen sent allà, però per l'èxit que havia tingut, sí, ara en aquests moments és residual. I tots els que sou pares o teniu fills a prop, segur que ho heu viscut. En el seu dia, els índexs d'audiència del Super 3 van ser altíssims. La penetració en els grups infantils va arribar a ser del 90-95%, una barbaritat, i ara són absolutament ridículs. Evidentment, no tot és qüestió o és atribuïble a la gestió que n'ha fet TV3, també, evidentment, perquè, òbviament, l'oferta des dels anys 90 s'ha complicat moltíssim, tothom ha volgut sucar en aquest mercat infantil i ja no és tan fàcil aconseguir una transversalitat com ho era als 90. Però la realitat és que, sigui per al canvi del paradigma, sigui perquè, sens dubte, no s'ha gestionat correctament, s'ha perdut, com a mínim, una generació de criatures d'aquest imaginari infantil en català. Dels que eren nens als anys 90 i ara són pares, hi ha al mig una generació que no ho ha pogut tenir. Bé, demà estrena el nou Club Super 3. I esperem que toquin la tecla adequada, perquè no és una qüestió menor pel país. Per tant, des d'aquí, la voluntat de que això tiri endavant, però sobretot que tinguem tots plegats sort. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Matí, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. A què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs pendents un dia més de la remodelació del govern de Pere Aragonès, que d'aquí a poques hores ha d'arribar al Palau de la Generalitat. La previsió és que demà ja estigui tancat i dimarts els nous consellers ja participin al Consell Executiu. Ara bé, segons alguns analistes, es podria allargar perquè trobar perfils idonis està sent més complicat del que s'esperava.
El que ja ha deixat clar Esquerra Republicana és que vol governar en solitari. Laura Vilagrà descartava i nous socis de govern, però admetia al Via Lliure que buscaran el suport extern d'independentistes i de comuns. Mentrestant, Oriol Junqueras tanca la porta a pactar amb els socialistes. En parlarem aquest matí amb el líder del PSC, Salvador Illa.
I els estudiants del Col·legi Major Elias Aúja de Madrid es disculpen pels insults masclistes i es comprometen a canviar. Ho han fet en una carta dirigida a les noies de la residència del davant. Mentrestant, el líder de Vox, Santiago Abascal, excusa els joves dient que són immadurs i que potser havien begut massa.
A Ucraïna hi ha hagut 17 morts i 40 ferits en un llançament massiu de míssils russos a la ciutat de Zaporíjia. L'atac arriba després de l'explosió d'ahir, que us explicàvem, al pont que uneix Crimea amb Rússia, símbol, entre altres, de l'ocupació. Per cert, Putin ha nomenat com a cap militar a Ucraïna un comandant amb experiència militar a l'Afganistan i a Síria.
Mentrestant, a l'Iran s'ha viscut la pitjor jornada de protestes des de la mort de Mahsa Amini, que eleva a 185 el total de morts des de l'inici de les manifestacions. Ahir va haver aldarulls en una desena de ciutats del país amb un centenar de detinguts. Els comerços s'han sumat per primera vegada a les protestes.
Els esports, el Barça rep aquesta nit al Celta, al Camp Nou, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria i recuperar el liderat de la Lliga, que és de manera provisional en mans del Madrid, després de la victòria dels blancs per 0-1 a Getafe. Abans aquest matí, el Barça fa l'assemblea de socis compromissaris i al marge del futbol estem pendents de si Max Verstappen es proclama campió del món de Fórmula 1. Ho serà si guanya en volta ràpida el Gran Premi del Japó, que porta una hora aturat per la pluja.
I pel que fa el temps, el diumenge ha començat amb alguns bancs de boira fondalades de l'interior, sobretot al voltant de la Catalunya central, i cel més clar la resta. De fet, al matí vindrà marcat per moltes estones de sol, però no els ruixats dispersos i alguna tronada durant la tarda, punts de muntanya. Fresca ara per començar el dia, però un ambient que serà agradable al migdia, quan els termòmetres marcaran de 20 a 27 graus.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us explicàvem són aquestes hores frenètiques al Palau de la Generalitat per mirar de configurar com més aviat millor el nou govern monocolor d'Esquerra Republicana de Catalunya. D'aquí a una mica més d'una hora i mitja és previst que el president Pere Aragonès arribi al Palau de la Generalitat per continuar treballant amb els noms dels futurs consellers. Ahir, que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, donava per fet en aquest programa que dilluns podria estar tancat el nou executiu.
Ja estem acabant de configurar-lo i probablement la setmana vinent, a principi de setmana, doncs tindrem aquest govern configurat i el presentarem.
Per dimarts ja hi haurà reunió executiva del nou govern?
Bé, en tot cas, treballem amb aquest objectiu.
Treballem amb aquest objectiu, però ara sembla, almenys llegint alguns articles de premsa que la cosa pot anar una miqueta més per llarg. Avui diversos analistes apunten que Aragonès li està costant trobar els perfils idonis. Lola García i Àlex Tort, a La Vanguardia, asseguren que caldrà més temps del previst i probablement la configuració serà més aviat qüestió de dies que no pas d'hores, perquè ara mateix el trencaclosques no encaixa. Tot i que es pugui retardar l'anunci del nou govern, si és que és així, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, també en una entrevista a La Vanguardia, diu que, en aquest cas, no costarà trobar gent que en una situació difícil vingui a ajudar i a comprometre's pel país. Recordem que els republicans estan buscant, a part de gent a les seves files, perfils independents i entre la societat civil, assegurant que cal ser generosos i que en cap cas contemplen l'opció d'incorporar altres partits al govern ni tampoc avançar eleccions. Ahir, Vilagrà, aquí al Via Lliure, de fet, tancava la porta clarament a l'entrada dins del govern als comuns.
En aquests moments no ens plantegem doncs, obrir-ho directament a negociar amb altres partits. Nosaltres sempre diem que prioritzem els pactes amb els partits independentistes i, per tant, aquí no ens movem.
El que sí que sembla que és altament probable, també ho explicava Laura Vilagrà, és que hi hagi una reconfiguració de les conselleries, que se n'eliminin algunes o que se'n fusionin d'altres. De fet, el diari El Periódico apunta que s'estaria valorant ja l'opció d'unificar el Departament d'Interior amb el de Justícia i fer-ne una sola conselleria i el de Feminismes amb el de Drets Socials. Veurem si finalment va per aquest camí. Pel que fa a les travesses de noms que poden entrar al govern, continuen sonant bàsicament amb força tres noms des de fa 36 hores per substituir Jaume Giró. Al capdavant de la Conselleria d'Economia sonen Natàlia Mas, que fa 7 anys que ocupa càrrecs dins de la Generalitat, i també Albert Castellanos, que ara mateix és el secretari d'Empresa i de Competitivitat. També hi ha el nom, com us explicàvem ahir, de Marc Ramentol, exsecretari general del Departament de Salut, que, segons algunes travesses, podria assumir el càrrec de conseller de Salut, que fins ara era en mans de Josep Maria Argimon. Qui sí que continuarà ocupant el seu càrrec, segons Catalunya Informació, és la portaveu del govern, Patrícia Plages, un càrrec que continuaria sent de caràcter tècnic. Laura Vilagrà s'apunta, també, ja la premsa ho apuntava ahir, que podria ampliar competències substituint a Jordi Puigneró i sent, per tant, vicepresidenta del govern. Pel que fa a les sortides, tots els consellers de Junts ja han posat, segons el govern, el seu càrrec a disposició de Pere Aragonès i ara estan a l'espera que el DOC, el document oficial de la Generalitat, formalitzi, el diari oficial de la Generalitat, formalitzi el seu comiat. Això, però, no passarà abans, en principi, de demà. L'única que sí que ha seguit una certa via alternativa ha estat Victòria Alsina, encarregada fins ara del Departament d'Acció Exterior, que, segons el seu entorn, en lloc de presentar la renúncia, espera una destitució per part del president. Veurem com acaba tot plegat. Sigui com sigui, hem de dir que Alsina ahir va representant imatges aquesta situació. Va ser una de les primeres a anar a recollir les seves coses a la Conselleria d'Exterior. De fet, les imatges ho expliquen, les va carregar les seves coses en dues maletes grans i va marxar de la conselleria a primera hora de la tarda. Més enllà dels consellers, avui llegim també al Punt Avui que la remodelació del govern afectaria fins a 280 càrrecs. Els departaments que n'acumulen més són vicepresidència, polítiques digitals i territori i economia i finances. D'aquests 95 són els càrrecs, 73 càrrecs eventuals, però és que a més també hi ha secretaris, directors generals, càrrecs de confiança distribuïts entre les 7 conselleries que han quedat en l'aire. En total, tots aquests càrrecs, segons el diari que estaven en mans de Junts, sumen 22 milions d'euros en sous anuals. En tot cas, la primera prova de foc que haurà d'afrontar el govern en solitari d'Esquerra quan es configuri, insistim que avui estarem pendents del minut a minut d'aquesta arribada de nous consellers al govern, en tot cas deia, la primera prova de foc serà l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Malgrat descartar que hi hagi socis nous, Laura Vilagrà sí que admetia ahir que buscaran consens dins l'independentisme i també amb els comuns per poder tirar endavant els pressupostos.
Nosaltres sempre diem que prioritzem els pactes amb els partits independentistes i amb Comú Podem, que és amb qui tenim doncs, més afinitat també de veure el país i de veure doncs, la situació social i econòmica, i per tant aquí no ens movem.
No va citar directament Laura Vilagrà al PSC. De fet, Esquerra Republicana ahir va reiterar un veto total a tancar acords amb els socialistes. Va haver-hi una roda de premsa amb tota l'executiva del partit, el president dels republicans Oriol Junqueras, tornant a rebutjar de pla l'oferiment reiterat de Salvador Illa de pactar pressupostos. Junqueras insisteix en fortir l'aliança amb els comuns i demana a Junts que no es despengin d'aquests comptes que, a més, van elaborar ells mateixos. Si no aconsegueix prou suports, Això sí, Junqueras obre la porta a prorrogar-lo, se Giró.
Oriol Junqueras, que descartava categòricament l'escenari electoral, va assegurar que els 33 diputats d'Esquerra buscaran entendre's amb aquells partits que apostin per la fi de la repressió i l'exercici de l'autodeterminació. Això, segons Junqueras, exclou el PSC de l'equació.
Hi ha moltes coses que el Partit Socialista hauria de fer en l'àmbit de la lluita contra la repressió, en la defensa d'un exercici d'una democràcia plena, abans de que nosaltres puguem considerar que efectivament s'ha compromès en la lluita contra la repressió.
Els comuns, en canvi, sí que entrarien en aquesta geometria variable que planteja Esquerra, també Junts per Catalunya. El líder republicà creu que no tindria sentit que els antics socis es despengessin dels seus propis comptes. Si ho fan, però, obre la porta a prorrogar-los.
Si en algun dia hi ha majories parlamentàries possibles, escolti, doncs hi haurà pressupostos. I si no hi ha majories parlamentàries possibles, perquè aquells que els han elaborat ara no els volen votar respecte a les qüestions pressupostàries, hi han molt diverses solucions.
Junqueras, que en la línia d'Aragonès va evitar entre el cos a cos amb Junts per Catalunya, es va limitar a insistir que el seu partit ha estat lleial i generós complint amb tots els acords.
Doncs Oriol Junqueras tancant la porta als nassos a Salvador Illa i al PSC. Mentrestant, Esquerra s'esforça per transmetre la imatge que està preparada per governar en solitari, però és que els números són els números. Li recorda a tothom que amb 33 diputats de 135 és molt difícil garantir l'estabilitat d'un govern. Els comuns s'ofereixen per ser parella de ball, més enllà de pressupostos. De fet, sentíem a Jéssica Albiach insistint que els republicans necessitaran suports i que cal que posin fil a l'agulla per aconseguir-los.
El primer que li demanem és escoltar-lo i que engegui aquesta ronda de reunions. Fins ara, el president Aragonès no ens ha contactat i, per tant, ara mateix el que té és un govern sostingut per 33 diputats i diputades. Per tant, el primer que li demanem és que assumeixi que ara mateix no té un govern del 80%. Ara mateix té un govern del 21%.
Mentrestant, des del PSC ja assumeixen el veto d'Esquerra, tot i així Salvador Illa ahir deia que està disposat a aplanar el camí dels republicans i facilitar l'aprovació de pressupostos. Ho deia des de Bagà al Berguedà en una trobada amb la militància. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon dia.
Bon dia. Salvador Illa defensa que cal un govern fort i estable, però ara mateix prioritza l'aprovació dels pressupostos catalans i estén la mà a Esquerra perquè consideri els socialistes com aliats per tirar-los endavant. Des de vegades, el líder del PSC va recordar al govern que ha de buscar suports i va treure pit del pes que ara mateix té al Parlament.
Tinc més suport electoral en aquest moment que el govern i reitero el meu oferiment a seure i enraonar perquè Catalunya tingui els pressupostos i, sobretot, demano a tothom una mirada d'una mica d'alçada, de pensar més en Catalunya, de pensar més en els catalans, de pensar més en els problemes que té la ciutadania i de pensar menys en els interessos propis de cada formació política, que és el que ens ha portat on som.
Illa va deixar clar que la seva posició no canvia, no forçarà eleccions, diu que no té pressa i creu que es poden teixir majories sense passar per les urnes. Això sí, assegura que continuarà treballant perquè quan arribi el moment sigui ell qui lideri l'alternativa al govern que hi ha hagut fins ara.
I des de PP i Ciutadans critiquen la mà estesa socialista i lamenten que deixin passar l'ocasió per adoptar una posició més agressiva i demanar directament eleccions. Ho deien els líders de PP i de Ciutadans, Alejandro Fernández i Carlos Carrizosa.
El Partit Socialista està desaprofitant una oportunitat històrica d'anar a les urnes i construir una majoria alternativa al separatisme.
Me gustaría oír al señor Illa negando el apoyo a la continuidad del procés que representa Esquerra Republicana y pidiendo unas elecciones para formar un bloque capaz de hacer un reset en Cataluña.
La realitat, però, insistim, és que ara mateix Esquerra Republicana com a govern té 33 diputats de 135 i, per tant, necessitaria una bona pila per tenir una majoria mínimament estable. Ahir, públicament, no tancaven la porta a seguir pactant amb els partits independentistes, però la realitat és que Esquerra no té cap mena de suport ara mateix ni garantit ni previst per part de Junts per Catalunya, que acaba de sortir del govern, i de la CUP, que també li va retirar la confiança. Els de Jordi Turull i Laura Borràs, de fet, avisen que abans de donar el vistiplau als pressupostos, si és que es plantegen donar-li, han de confirmar que els republicans no modifiquen el projecte que ha deixat fet el conseller Jaume Giró. De fet, insisteixen en la idea que Pere Aragonès ha perdut la legitimitat i abans de posar-se a parlar de comptes volen que passi per una qüestió de confiança o que convoqui eleccions. Ho deia ahir en aquest programa el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Hi ha dos possibilitats: o sotmetre's a una qüestió de confiança, veure si té el suport de la cambra, i si no té el suport de la cambra, doncs després jo crec que ha de fer algun altre plantejament. És o qüestió de confiança o eleccions.
La CUP també està pendent de veure els pressupostos abans de decidir si es plantegen donar-hi suport. Això sí, pel que fa als suports que poden donar els republicans, tenen un to una mica més suau que Junts. Dolors Sabater insistia a Televisió Espanyola que la qüestió de confiança es fes d'una vegada per totes i descartava demanar eleccions.
Nosaltres hem demanat la qüestió de confiança, evidentment. Nosaltres tenim la responsabilitat de posar totes les forces al servei de fer avançar aquest país per sortir d'aquest atzucac on es troba, que és un país que està travessat per crisis i que no avança amb el conflicte amb l'Estat.
Junts i la CUP que demanen qüestió de confiança al president Aragonès, i mentrestant Aragonès ja ha dit que ni de broma no s'ho planteja. Doncs bé, des del PSC també, en aquest cas un ministre com és Miquel Iceta, li recordava ahir que encara que no vulgui pactar amb els socialistes, necessita, els números són els que són, necessita més suports al Parlament.
Si un govern que tenia 65 diputats que li donava suport ja feia aigües, només amb 33 és difícil que s'aguanti bé. I per tant, nosaltres el que mantenim és la nostra posició des del primer moment, de mà estesa, de disposició a treballar conjuntament, però aquí la iniciativa, lògicament, l'ha de prendre el president de la Generalitat.
I Iceta en parlava des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, on qualificava, per cert, la ruptura entre Esquerra i Junts de comèdia d'embolics. Les 8 i 20 minuts. Sentíem a Miquel Iceta dirigir-se directament al govern de Catalunya i a Pere Aragonès. Doncs bé, això passava a Catalunya, a Madrid. El PP està sucant pa d'aquesta crisi independentista, l'interpreta com la fi del procés i l'aprofita per atacar el PSOE. Els populars retreuen a Pedro Sánchez que el PSC s'ofereixi a garantir estabilitat a la Generalitat via pressupostos. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, diu que els socialistes prefereixen reforçar el sobiranisme en comptes d'estar per la resta dels espanyols. Des de Madrid, Joan Gràcia, bon dia.
Bon dia. Feijóo té clar, Sánchez ha perdut una nova oportunitat per a posicionar-se al costat del bàndol constitucionalista a Catalunya i creu que molta de la seva militància no estarà contenta amb les paraules del president espanyol. Per al líder dels populars, tot forma part d'una estratègia per a continuar rebent suport d'Esquerra.
Que ante la descomposició del independentisme català, el president Sánchez prefiera apuntalar el independentismo catalán que apostar por el constitucionalismo en Cataluña y en el resto de España. Esto mantiene una línea coherente de apoyarse en partidos que no creen en el Estado.
Feijóo va demanar perdó als catalans. Creu que no es mereixen aquest trencament de govern ni als polítics que hi ha al capdavant i considera aquesta situació com un autèntic esperpent.
Això pel que fa al PP. En canvi, Podem en fa una lectura optimista. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, diu que la ruptura entre Esquerra i Junts tanca una etapa de conflicte i combustió i no obre una altra d'esperança, diàleg i estabilitat.
Catalunya cierra una època. Una época que fue de una enorme combustión, si me permiten, y ahora toca abrir una puerta a la esperanza. Necesitamos que Cataluña gobierne y que resuelva los problemas de la ciudadanía, que en definitiva estamos en una crisis.
Sobre aquest final d'etapa o no final d'etapa, 8 i 22 minuts, s'ha obert el debat sobre si aquest divorci entre Junts i Esquerra certifica o no el final del procés. Jordi Turull, des del Via Lliure, deia radicalment que no.
El procés cap a la independència no ha acabat perquè el gran motor del procés cap a la independència ha estat la gent, que justament també ha sacsejat en moltes ocasions el mapa polític. Si justament hem arribat fins aquí és que ens hem trobat una part del govern que lluny d'avançar cap aquí, més aviat ho ha convertit en un retret i una manera de desmobilitzar.
En canvi, el seu predecessor com a líder de Junts, Jordi Sánchez, deia al contrari, que el procés sí que s'ha acabat, en aquest cas a Catalunya Ràdio.
Amb aquesta decisió que Junts ahir, els companys de partit, varen prendre de sortir del govern, es tanca una etapa que d'alguna manera potser sí que ara, que jo sempre m'havia resistit, ara podem dir que el procés definitivament s'ha tancat.
Mentrestant, les entitats independentistes no ho donen tot per perdut. D'una banda, Òmnium Cultural insta Junts i Esquerra a convertir l'entrencadissa en punt d'inflexió. Sentim a Xavier Antic, que els demana la recerca de nous lideratges.
Les diferències entre els socis de govern hi han estat sempre, però avui és un punt d'inflexió perquè no les han superades. Des d'Òmnium considerem que durant les darreres setmanes els partits que conformaven el govern no han estat a l'alçada de les circumstàncies. Lamentem que hagin prioritzat les seves necessitats pel davant del sentit d'Estat.
Això deia Òmnium Cultural, i d'altra banda la ANC insisteix que la manifestació de la Diada va servir per pressionar els partits. L'Assemblea planteja com a punt d'inflexió la conferència nacional que ha convocat el primer semestre de l'any que ve per avançar cap a una declaració d'independència. 6 minuts i arribem a 8:45 del matí. Els estudiants del Col·legi Major Elías Aúja de Madrid, que, recordeu, van increpar, insultar les residents, les noies d'un altre centre que tenen al davant amb crits masclistes intimidadors, que són aquests.
¡Sois unos putos infámeros! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capela!
Aquests crits que llançaven i que hem vist tots a través de vídeos, doncs bé, han demanat oficialment disculpes per carta. Diuen que la seva actitud i els crits no representen el que s'ensenya al col·legi i s'han compromès, diuen, a canviar les seves conductes. Aquest apunt, aquest apunt que estem sentint, de demanar disculpes dient que la seva actitud i els crits no representen el que s'ensenya a l'escola, fa sospitar de qui ha escrit exactament la carta. Han estat els alumnes o ha estat algú altre? Bé, també s'excusen dient que tot plegat va ser una broma de mal gust i reconeixen que la disculpa no és suficient, però creuen que és la primera passa que cal fer. Abans d'aquesta carta de disculpa dels estudiants, emesa aquesta nit passada, o transmesa aquesta nit passada, Pedro Sánchez va carregar contra Isabel Díaz Ayuso després de les declaracions que feia la presidenta de Madrid fa dos dies, que deia que un fet com aquest, el que vam veure al vídeo, és una tradició universitària i us justificava així.
No, lo que condeno es sobre todo que la fiscalía esté centrada ahora de repente en esto y cuando pasan cosas gravísimas en la universidad, en el ámbito universitario, en la convivencia, nunca se diga absolutamente nada. Me sorprende ahora, pero ¿por qué no antes? Que hay muchas más cosas que suceden. No es que lo condene, es que pasan muchas más cosas todos los días.
Ara el president del govern espanyol li ha sortit al pas. Pedro Sánchez deia ahir que el masclisme no és una tradició, és una aberració.
Cuando se habla de las tradiciones, es que el machismo no es una tradición, es una aberración, digámoslo alto y claro. Y necesitamos del apoyo y del concurso, no solamente de las mujeres, sino especialmente de los hombres en esta lucha contra el machismo.
I una veu que s'ha afegit, i sorpresa per l'opinió al voltant d'aquesta qüestió, és Santiago Abascal, que tampoc troba que els crits dels joves estiguin fora de lloc. El líder de Vox diu, o excusa els responsables i els justifica dient que són immadurs i que potser s'havien passat amb l'alcohol.
Esos políticos del Congreso se atreven a dar lecciones a ningún joven en España, a unos jóvenes que probablemente habían bebido de más. Igual había que pensar en hacer algunas pruebas toxicológicas en el acceso al Congreso de los Diputados. Ya está bien de debates falsos.
Abascal en parlava des del festival Viva 22, l'esdeveniment anual de Vox, que, per cert, avui tindrà la intervenció telemàtica de la nova primera ministra italiana, Giorgia Meloni, qui també serà, en aquest cas físicament, és el primer ministre de Polònia. 8:45. Tres minuts i 8:45, el que dèiem, demà comencen les emissions del canal SX3, el nou Super3, amb un dels principals objectius, recuperar la presència del català en les converses que tenen els joves. La situació, és evident que el Super3 ha anat perdent audiència d'una manera abismal, i això en paral·lel ha provocat també, no sabem si de forma directa o hi ha moltes altres circumstàncies, però que la situació del català entre les criatures i entre els adolescents és, segons molts experts en aquesta matèria, alarmant. A l'hora del pati, segons algunes dades, el parlen un de cada 5 infants a Catalunya. El 2006, ara fa una mica més de 15 anys, quan es va fer el canvi del Club Super3 a la família del Super3, el parlaven una tercera part, un de cada 3. Ara és un de cada 5. Aleshores, aquell 2006... el canal tenia una audiència del 14,5%. Doncs bé, aquest 2022 és del 0,4%. Als seus inicis, l'any 91, el share dedicat a les criatures, o sigui, el públic bàsicament infantil, havia arribat a tenir pics del 90-95%. No del còmput general de la població, sinó dels nens que estaven mirant la televisió. 9 de cada 10 estaven mirant el Club Super 3. Des de Plataforma per la Llengua aplaudeixen aquesta aposta de TV3 per reformar el canal infantil, però avisen que arriba tard i que cal complementar-la bé perquè funcioni. Ho explica de recu el president de l'entitat, Òscar Escudé.
Per si sola no és suficient, o sigui que caldran més mesures, més polítiques lingüístiques en aquest sentit, però sí, d'entrada és una bona notícia. Hem d'esperar a veure el contingut que tenen, però sí, és una bona notícia, i la llàstima és que hagin perdut tots aquests anys.
De fet, lamenten que el canal estigui pensat per infants que arribin fins als 12-13 anys. El cas és que els últims estudis apunten que l'ús del català ha caigut considerablement, sobretot quan els alumnes arriben a l'educació secundària. Repassem ara mateix les xifres de l'ús del català a les escoles entre nens i adolescents amb aquest informe de Laia Framis i Joel Penya.
Quants alumnes de secundària parlen sempre en català fora de l'aula?
Segons dades de la Generalitat, un 20%, un 13% menys que fa 16 anys. El cas és que gairebé 3 de cada 5 reconeixen que el parlen poques vegades o fins i tot mai.
I a primària?
Segons l'últim informe del síndic de Greuges, un 43%, és a dir, la meitat d'alumnes que parlen català entre ells durant la primària canvien de llengua al llarg de la secundària.
Quina llengua fan servir els estudiants per parlar entre ells dins de l'aula?
A primària ben bé la meitat fan servir el català. En canvi, a secundària el percentatge baixa i el parlen 2 de cada 5.
Quants alumnes de secundària parlen en català amb els professors?
Gairebé un 40% dels alumnes. Són un 15% menys que el 2006. Un 20% de l'alumnat parla en català amb el professorat poques vegades o mai.
I en el cas de la primària?
Més de 4/5 parts parlen en català amb el professor, el doble que a secundària.
Sobre l'entrada del nou Super 3, que en parlarem a partir de les 11 del matí avui, volíem sentir també la vostra opinió. Els que sigueu pares o que coneixeu criatures a la vostra família, us preguntem si durant els últims anys heu trobat a faltar continguts audiovisuals en català per les criatures. I en el cas que sigui que sí, com ho heu fet? Quines conseqüències creieu que ha tingut per ells? Si heu arribat a haver de fer activisme lingüístic per proporcionar-los continguts en audiovisuals en català. Podeu enviar les vostres experiències breus, sisplau, notes de veu, al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39. Notes de veu breus, sisplau, al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39. Què heu hagut de fer per mirar de fer arribar continguts audiovisuals en català a les vostres criatures? També podeu dir-nos la vostra etiquetant el compte del Via Lliure a Twitter. En parlarem a 11:15... del matí al Via Lliure, Moleguer Sarsanedes, qui va ser director de programació de TV3, amb Pol Cruz Colomines, coautor d'un informe d'Òmnium Cultural que es diu Propostes pel futur del català en llengua i mèdia, i també en parlarem amb Laia Cervera, la cap del Departament d'Infantils de Televisió de Catalunya. Ara passa un minut de 9:15. Mentrestant, 3 hospitals continuen amb els serveis informàtics inoperatius a Catalunya pel ciberatac que van patir divendres. De fet, tots els dispositius del Consorci Sanitari Integral estan sense servei. Això inclou els ordinadors de l'Hospital 2 de Maig a Barcelona, el Moisès Brogi a Sant Joan d'Espí i l'Hospital General de l'Hospitalet de Llobregat, on, per cert, sí que s'ha pogut recuperar el servei, és als CAPS, Aurora Rodríguez.
En canvi, als hospitals afectats no es pot accedir als historials dels pacients ni programar o fer proves connectades al servei informàtic. Per tant, han tornat a treballar a l'antiga, sense ordinadors. Els tècnics de l'Agència Catalana de Ciberseguretat continuen treballant per resoldre la incidència i els Mossos també investiguen l'origen de l'atac. En principi, vindria d'un ransomware, un programa informàtic que infecta el sistema i que els pirates fan servir per extorquir els usuaris o les institucions afectades.
Mentrestant, en plana internacional, a Ucraïna, un bombardeig rus ha deixat com a mínim 17 morts i més d'una quarantena de ferits a Zaporíjia aquesta nit passada. L'atac ha sigut en una zona residencial de la ciutat i és la segona massacre que provoquen les tropes russes a la regió després que el Kremlin seleccionés fa encara no 10 dies. Diumenge passat hi va haver-hi la mort de 25 persones en un atac contra un comboi humanitari. Mentrestant, Rússia ha decidit reformar a marxes forçades la seva cúpula militar per mirar de contrarrestar la remuntada que s'està produint al país. Fa unes setmanes, Vladimir Putin ja va decidir substituir l'encarregat de logística de l'exèrcit i ara li ha tocat directament al màxim comandant de les tropes russes a Ucraïna. El càrrec l'ocuparà ara Sergei Surovikin, a qui molts mitjans descriuen com un carnisser amb experiència militar a Síria i Txetxènia. Tot plegat després de l'enèsim fracàs rus a les últimes setmanes, us explicàvem ahir, va haver-hi una explosió que va destruir de matinada el pont que uneix Crimea combinar la península de Crimea amb Rússia i que és, en certa manera, un dels grans símbols de l'annexió de la península. Una infraestructura que va quedar molt malmesa quan va esclatar un camió bomba just en el moment que creuava el pont un tren que també transportava combustible. L'explosió va deixar 3 víctimes mortals. En té més detalls des de Moscou el corresponsal de RAC1 a Rússia, Abel Gallardo. Abel, bon dia.
Bon dia. Més enllà de que el pont de Crimea sigui una infraestructura important per al subministrament de la península, és una obra d'enginyeria que ha esdevingut tot un símbol de la nova Rússia que pretén construir Putin. Les imatges de les flames constataven que Moscou té moltes dificultats per preservar sota el seu domini els territoris annexionats. El governador de la península, Sergei Aksionov, va enviar un missatge de tranquil·litat a la població.
La restauració del pont de Crimea començarà quan el comitè d'investigació acabi la seva feina. Demano a tots els ciutadans que mantinguin la calma per a tots els convidats de Crimea. Aquest cas també. Tingueu paciència. Vam coincidir.
El president rus va crear una comissió per investigar els fets i la circulació es va restablir a la tarda sota mesures estrictes de seguretat. El pont, però, va quedar greument malmès i caldrà veure com aquest nou atac afecta els ànims del país.
Gràcies, Abel. I les autoritats de Moscou de moment s'han abstingut d'acusar directament a Ucraïna d'aquest atac. Tampoc ha acceptat l'autoria de l'atemptat Kyiv, tot i que diverses veus del govern ucraïnès sí que ho han insinuat obertament. Un dels assessors del president Zelensky deia directament que l'explosió del pont de Crimea només era el principi i que Ucraïna recuperarà o destruirà tot el que li han robat. I el mateix Zelensky en el seu discurs aquesta nit passada es mostrava irònic sobre l'explosió, feia una mica befa fins i tot de les condicions meteorològiques. Tot plegat quan ahir va arribar a Barcelona el primer tren amb 600 tones de gra procedent d'Ucraïna. És una nova prova pilot que intenta esbrinar si el transport ferroviari és una bona alternativa al vaixell, que ara mateix és l'únic mitjà de transport que s'havia utilitzat fins ara. I encara en plana internacional, l'Iran va viure ahir una de les jornades de protesta més dures des de la mort de Mahsa Amini. En les últimes hores hi ha hagut més enfrontaments entre manifestants i policies en més d'una desena de ciutats del país amb centenars de detinguts. Els comerços s'han sumat per primer cop a les manifestacions i els dos principals basars de Teheran van fer ahir vaga. Aquesta és la quarta setmana ja d'aldarulls al país i l'ONG Human Rights ha elevat la xifra de morts fins als 185. D'aquests, una vintena serien menors d'edat, Adrià Garcia.
Quasi la meitat de les morts han estat a la localitat de Zahedan, on 90 persones van perdre la vida durant una marxa fa poc més d'una setmana. L'ONG també responsabilitza a les forces de seguretat de l'assassinat d'una jove youtuber de només 16 anys. Mentrestant, Iran Human Rights demana a la comunitat internacional que investigui la mort d'un altre manifestant. Aquesta de 17 anys, segons la versió oficial, hauria mort durant les protestes després de caure d'un edifici.
Doncs bé, les protestes ahir van arribar fins i tot a la televisió estatal. Va ser a través d'un hackeig per part d'un dels protestants. Durant un butlletí informatiu en directe a la televisió iraniana, l'emissió es va interrompre, van ser escassament 10 segons, però a la pantalla s'hi va poder veure una màscara semblant a les de V de Vendetta i després la imatge del líder suprem Ali Khamenei envoltat per flames. Aquest era el moment. No, no, no. Aquest era el so que es veia i les imatges, dèiem, del líder suprem iranià envoltat de flames amb una cançó que diu Dones, vida i llibertat. Això es va colar a través d'un hackeig a la televisió iraniana. Entre els textos que van aparèixer a la pantalla s'hi podien llegir frases com uneix-te a nosaltres i aixeca't. 8:37. Tornant a casa nostra, en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per la mort violenta d'un home en un pis al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Un d'ells és la parella de la víctima i el fill del propietari del pis. Tots dos haurien presenciat aquesta agressió.
Els primers indicis apunten que la víctima hauria mort apunyalada. La policia va rebre l'avís de matinada i van anar al domicili al carrer Llevant. Van comprovar que el cos tenia signes de violència, probablement per arma blanca, i han obert una investigació per saber què ha passat i trobar-ne l'autor. Aquest és el segon crim al barri de la Mina en només dues setmanes.
Ha mort un home també de 33 anys que havia desaparegut a Vilassar de Mar.
Els Mossos havien demanat la col·laboració ciutadana per trobar-lo. Van difondre dimecres la fotografia del desaparegut i advertien que necessitava medicació. Ahir van informar les xarxes socials que havia mort.
I l'Ajuntament de Terrassa investigarà l'agressió d'un policia local a un gos És una imatge que s'ha fet viral en les últimes hores durant una actuació contra un home suposadament armat amb un ganivet, i insisteixo que s'ha fet molt viral en les últimes hores.
Va passar divendres i ara diverses entitats animalistes ho han denunciat. Segons explica el PACMA, el gos, que té 7 mesos, bordava i saltava durant la intervenció policial. Davant d'això, un dels agents li va fer un cop a la cara amb la porra extensible. Un testimoni ho va gravar i va penjar el vídeo a les xarxes. L'Ajuntament de Terrassa, a banda d'investigar què ha passat, també ha anunciat que emprendrà mesures correctores contra la gent per evitar que en un futur es repeteixin accions d'aquest tipus.
En aquestes imatges s'hi veia com picava el morro del gos amb la porra, precisament perquè l'estava bordant. Hi ha mort un home un motorista en un accident a la C-32 a Gavà, al Baix Llobregat.
Va passar divendres per causes que no se saben. La motocicleta va caure a l'entrada de l'autopista i va morir el conductor, un veí de Sabadell de 44 anys. Amb aquesta víctima ja són 125 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a les carreteres.
Hi ha una persona que ha resultat ferida greu després de xocar amb un paramotor, un paravent, amb un petit motor, a la Conca de Barberà.
Va passar ahir al matí a Passanat i Belltall. Per causes que no se saben, l'aparell, un parapent impulsat per un petit motor d'hèlix, va perdre l'altura i es va precipitar al barranc de la Taulera. L'home té fractures a les cames, però no estem per la seva vida.
Cinc minuts i tres quarts de nou del matí. Els viatgers, ara abans estan parlant de la mobilitat i dels efectes que té sobre el trànsit alguns d'aquests accidents greus, els viatgers de l'alta velocitat entre Girona i Barcelona estan reclamant més places i més freqüències de trens perquè ningú s'hagi de quedar a terra. Amb les obres que hi ha a l'estació de la Sagrera i els descomptes del govern espanyol, trobar bitllet en hora punta s'ha convertit en un malson, un contratemps que afecta una de les connexions ferroviàries més utilitzades del país.
Des de l'inici del tall a la Sagrera, molts usuaris han optat per passar a l'Avant, que juntament amb l'AVE és l'única opció per anar directament fins a l'estació de Sants. Per això els viatgers s'han vist obligats a ser més previsors que mai i a comprar els bitllets amb antelació. N'han parlat a RAC1.
Tothom va amb AVE, ja m'ha passat ara 3 vegades seguides, que en comptes d'AVE haig d'agafar Rodalies o mitja distància.
No, ahora ya no me arriesgo a comprar billetes en la taquilla. Y a veces miras en la web y no quedan tickets, pero después el tren va medio vacío.
Hauríem de o ampliar horaris dels Avants o alliberar places dels AVE.
Els trajectes que van més plens són aquells que surten de Girona a primera hora del matí i tornen a mitja tarda. Precisament Renfe va reforçar la setmana passada el servei en aquesta franja horària, una ampliació que la portaveu de l'Associació Promoció del Transport Públic, Estefania Molina, veu del tot insuficient.
Que es tornin a recuperar les freqüències que hi havia abans de la pandèmia de la Covid, no? Que encara no s'han recuperat totes. I si amb això no és prou, doncs que la companyia aporti un sistema alternatiu de transport.
Per la seva part, Renfe reconeix la problemàtica, però assegura que les places que s'ofereixen són pràcticament les mateixes que abans de la pandèmia. De fet, la companyia ha reconvertit algunes places d'AVE a Avant per fer-les així més assequibles.
Tres minuts i arribarem a tres quarts de nou del matí. La justícia ha deixat en llibertat Anna Sorokin, la dona que va estafar bancs, hotels de luxe i multimilionaris fent-se passar per hereva d'una família rica alemanya. És una història molt coneguda gràcies a la plataforma Netflix, que va dur a la ficció la seva vida amb la sèrie Inventing Anna.
I might have a story. Her name is Anna Delvey. Or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German
heiress. Doncs aquesta senyora, Anna Sorokin, la justícia dels Estats Units l'ha deixat en llibertat, però amb moltes condicions. Per exemple, ha d'estar confinada a casa i no pot fer servir les xarxes socials.
La van condemnar l'any 2019 per delictes financers i, tot i que va sortir de la presó el febrer del 2021, va haver de tornar-hi a entrar per problemes amb el seu visat. Sorokin té 31 anys, va néixer a Rússia i té la nacionalitat alemanya, i el jutge considera que pot sortir de la presó perquè no comporta cap perill per la ciutadania. Gràcies a la sèrie protagonitzada per l'actriu Julia Garner, Netflix li va haver de pagar prop de 350.000 euros, motiu pel qual té prou diners per pagar la fiança i indemnitzar les víctimes.
Sí, 3 quarts de 9 del matí. Atenció a aquesta dada, 100.000 catalans han consumit cocaïna com a mínim un cop en l'últim mes. És el 2% de la població, una xifra que dona el responsable de drogues de la Generalitat, Joan Colom, en una entrevista al diari Ara.
Els consumidors de cocaïna triguen 16 anys de mitjana a demanar ajuda per superar l'addicció. Segons Colom, la causa principal és que no hi ha una percepció de dependència típica com passa amb l'alcohol, perquè el consum és més intermitent.
Però la cocaïna s'associa molt en determinats entorns. Fora d'aquelles situacions, a la millor no ho estem consumint. Doncs què està passant? Que jo crec que no tinc un problema. Ara resulta que aquella nit, en una determinada situació, jo em consumeixo tota la cocaïna que no m'he consumit en els 15 dies anteriors. Aquest és el problema de la cocaïna. El temps que tarden en tractar ve donat també, en demanar ajut, ve donat per aquesta percepció irregular de lo que és el problema.
Pel que fa a l'alcohol, Colom explica que una cinquena part de la població, que té de 14 a 18 anys, reconeix que ha pres més de 5 begudes alcohòliques en poques hores.
I encara relacionat amb el món de les drogues, han detingut a Barcelona un dels caps d'una organització criminal internacional dedicada al tràfic de substàncies, un home danès amb nombrosos antecedents al seu país.
La detenció s'ha fet en una operació conjunta entre la vigilància duanera de l'Agència Tributària i la policia espanyola. A part d'un dels principals caps de l'organització, hi ha 15 detinguts més a Barcelona, Alacant, Múrcia i Màlaga. En els registres que s'han fet s'han requisat, entre d'altres, una pistola, més d'un quilo de cocaïna i de haixix, un criptomoneder i diversos vehicles. La banda es dedicava al tràfic de drogues de l'Estat cap a la resta d'Europa, tot plegat després d'una investigació que es va posar en marxa fa 2 anys.
Obrim ara plana audiovisual amb el Festival de Sitges, que continua en marxa aquest cap de setmana, on Robert Englund s'ha coronat com el millor ambaixador del cinema fantàstic i de terror. L'actor, conegut per donar vida a Freddy Krueger, però també per les seves aparicions a sèries tan famoses com B o Stranger Things, ha presentat al festival un documental autobiogràfic que explica la seva relació amb la indústria, especialment amb Hollywood. Englund no ha estat l'únic gran nom del gènere que ha passat aquest cap de setmana per Sitges. També ha estat el director i guionista Edgar Wright, conegut per projectes com Last Night in Soho o Baby Driver, i també Neil Marshall, que és el director de la nova versió de Hellboy, que van rebre ahir el premi Màquina del Temps en reconeixement a tota la seva trajectòria. Més detalls des de Sitges. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Després de 55 anys, Sitges s'ha convertit en un far indiscutible del fantàstic i del terror, no només com a punt de trobada dels amants del gènere, sinó també de la indústria. Entre els convidats al festival s'escolta un mantra comú, que el cinema de gènere és pràcticament l'últim reducte de llibertat. En parlaven els directors Edward Wright i Neil Marshall ahir al seu pas pel festival.
No entenc l'obsessió de Hollywood per fer la mateixa pel·lícula una vegada i una altra. De fet, bona part de la sang nova sorgeix a l'escena internacional, i això hauria d'avergonyir Hollywood. Les pel·lícules fetes a altres països demostren que sí, que hi ha altres històries fora d'allà.
Sovint penso que les pel·lícules de gran pressupost acostumen a tenir més diners que sentit. És molt més fàcil fer les coses digitalment, però crec que és més dur i més artesanal a fer les coses de manera pràctica.
Marshall, de fet, va confessar que s'havia sentit més lliure rodant algun capítol de Joc de Trons que no pas quan va fer Hellboy el 2019. Qui també va parlar de les plataformes va ser el veterà Robert Englund, que va advertir, això sí, contra l'accés de catàleg. I
know. Sé que ara s'està fent molt bon cinema de terror. El que passa és que s'ha de buscar molt més, perquè totes les plataformes i tota la promoció et parla de pel·lícules de superherois, que estan molt bé, però si vols trobar alguna cosa de gènere, has de buscar bé. You have to seek these
movies out. Englund, que va confessar que no ha dirigit massa cinema per la cruesa de la indústria i que es va mostrar agraït amb el públic, que diu sempre li ha estat fidel.
Ara passant 2 minuts de 3:45 del matí, per cert, que avui la imatge que veiem a molts diaris i a les xarxes socials sobre el festival de Sitges és el que va succeir ahir a la nit. Els zombis. Ahir, després de 2 anys de pausa per la pandèmia, va tornar la Zombie Walk, que va omplir els carrers del poble de morts vivents. L'encarregat de donar el tret de sortida a la comitiva zombie va ser el director de cinema Michel Hazanavicius, guanyador d'un Òscar per The Artist. Aquest era el moment.
3, 2, 1...
I a partir d'aquí... Vamos zombies, deia. Aquesta va ser la sortida d'una rua... Tampoc no corren tant, eh? Vull dir, no és la cursa de recuja, tampoc. Aquesta va ser la sortida d'una rua pels carrers de Sitges que va plegar centenars de participants maquillats per l'ocasió. S'hi van veure zombies de totes maneres, soldats de la Guerra Civil, infermeres, pallassos... Que sí que fan por. O ciclistes. Tots amb els ulls en blanc, sang a la cara, moltes ganes, en parlaven a RAC1.
És evident, estem morts. Fa 2 anys que estem allà a la tomba.
Perquè us ha donat per tenir un virus que no ens deixa sortir.
Pues anàvem 2 anys sense la zombie walk i, bueno, a nosaltres ens encanta venir, o sigui que superguai.
Pues res, hem vingut unes 4 o 5 vegades. Vam començar que ens vam maquillar aquí i després ja ella s'ho va estudiar i mira, portem uns anys.
La festa va acabar amb un concert de horror punk a càrrec dels Motor Zombies. Passen 3 minuts de 3:15. Per cert, no deixem el cinema perquè déu-n'hi-do que ha arrencat una certa polèmica pels fans del Mario, de Super Mario, perquè l'any que ve s'estrena una nova versió animada de la pel·lícula. Clar, pels amants del Mario, aquesta és la banda sonora. I quin és el tema? Quin és el tema? Hi havia una certa expectativa per veure el tràiler de la pel·lícula, especialment després de saber que la persona que doblaria Mario en aquesta pel·lícula, que posaria la veu, és Chris Pratt, l'actor de Guardianes de la Galàxia. Clar, Mario, per moltes generacions, bàsicament té aquesta veu.
Okidoki, it's me, Mario! Here we go!
La de l'actor Charles Martinet, que és un històric i que té aquesta veu italiana, perquè el personatge en principi és italià. Doncs bé, els fans s'han trobat que Chris Pratt, que ja havia avisat, el protagonista de Guardianes de la Galàxia i Jurassic World, va dir fa temps que els fans escoltarien una veu que mai haurien escoltat al món de Mario Bros. I tenia raó, perquè del senyor italià, o de Charles Martinet fent de senyor italià, han passat a això.
What is this place? Mushroom Kingdom, here we come!
Vaja, que és una... Bueno, és un doblatge exactament que passa completament de l'origen italià del personatge. Doncs bé, déu-n'hi-do la que s'ha format al voltant d'aquesta pel·lícula per al doblatge de Chris Pratt, perquè, en fi, els fans de Super Mario diuen, home, però si aquest senyor és italià, com és que no té accent italià? Veurem si finalment això es veu derivat també en la taquilla. Bé, passen d'aquí a 10 minuts seran les 9 del matí, un parell de punts més de l'àmbit de l'agenda cultural del país. Agramunt ha recuperat... Agramunt ha recuperat la Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra. Després de l'excepcionalitat de la pandèmia, durant aquest cap de setmana ha tornat la normalitat amb degustacions, amb tallers i ponències sobre el torró i el producte agroalimentari de qualitat.
Entre les activitats que s'hi fan destaca la presentació dels 8 torrons nous de Torrons Vicenç. El president de l'empresa, Àngel Velasco, va avançar el Via Lliure com un d'ells és el clàssic tou d'ametlla, però canviant aquest fruit pels festucs. Un altre, el de Donut, que es va anunciar fa mesos i ahir es va posar a la venda. Velasco en parlava durant la secció de pantalles.
Té trampa. El vam presentar a l'alimentària, però avui és el primer dia que surt a venda la Fira del Torró de Xocolata a la Pedra de Gramunt, que convido a tothom aquest dia aquí. Estem presentant les novetats d'enguany, sí. A part del de dònuts, 8 novetats més.
Avui, per cert, es farà un homenatge a Àngel Velasco, el pare de l'actual propietari de Torrons Vicenç, que va morir el passat 10 de setembre.
Seguim amb l'agenda, en aquest cas en l'àmbit musical. Pel que fa als concerts, avui al Palau de la Música hi ha duel de bandes sonores. Duel de superherois, per una banda l'equip de DC, capitanitzat per Superman, i de l'altra... l'equip Marvel. Fa dècades que Disney i Warner competeixen amb grans pel·lícules de superherois. Entre les dues n'han fet més de 50, com Spider-Man, Wonder Woman, Hulk o el Capità Amèrica, la majoria amb bandes sonores de grans compositors com John Williams, Danny Elfman i Hans Zimmer. Per tant, hi haurà DC contra Marvel també en bandes sonores. Molt més íntim serà el concert de Tom Odell. El cantautor britànic va saltar l'èxit internacional fa gairebé una dècada amb aquesta cançó, Another Love. Ara torna a Barcelona, a la sala Res Matàs, per presentar el seu nou disc, que es diu Monsters. I a Manresa, avui acaba la Fira Mediterrània.
Pastor, no t'hi escarracis, em volen festejar, que naltos per casar-nos no volen forestir.
Penya Rai estrenen avui al festival el seu segon disc, que es diu Plaça Major, que mantenen el caràcter festiu i fresc i reverent del seu primer treball. Del programa musical d'avui també destaca Les Eines, el projecte amb el qual el Cor Jove de la Unió i els productors Marcel Bagés i David Soler celebren el centenari de l'obra del cançoner popular.
El vermell d'un gran reserva, el taronja de les melmelades i les carbasses i els bolets, el groc a les fulles que cauen, el verd a les que es queden, i les millors postes de sol acaben en rosa mentre se sopa. Ara, amb un 25% de descompte, torna a somiar on els colors donen vida a la tardor. Paradores.
Ei, noi, el de la cabellera, m'han dit que jugaràs a mi dia de l'11 i sé que em triaràs a mi, el dia que et vas posar cabells. Em diràs que no al·lucines quan notes els cabells onejant al vent o quan fas aquella bromera amb el xampú anticaspa el dia del casament o el que fas anys estan bé, però és que no tenies cabells.
Les teves dates més especials et volen fer guanyar mi dia de l'11. Per només un euro pots guanyar milers de premis. Tria bé, perquè una de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Cinc minuts i a les 9 del matí anem amb els esports. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
Avui torna el Barça a la feina, rep el Celta de Vigo aquesta nit al Camp Nou amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria i d'aquesta manera també prendre-li el lideratge al Madrid, recordant que la setmana que ve arriba el Clàssic.
Sí, la gran novetat pel partit d'avui és Frenkie de Jong, que ja té l'alta mèdica. Xavi ha insistit en la prèvia, però que no pensen ni en el Clàssic ni en el partit de dimecres de Champions contra l'Inter de Milà.
No pensamos ni en el Clásico ni en el Inter, insisto, no es un tópico, es la realidad. Nos hemos enfocado estos dos días de entrenamiento en el Celta, en trabajar tácticamente, físicamente poco, porque al final llevamos una carga importante, pero mentalizados para ganar mañana, que es para nosotros muy importante conseguir los tres puntos, dejar buenas sensaciones.
El partit arrencarà a les 9, però abans, de fet a 2:15 del matí, arrenca l'assemblea de socis compromissaris de manera telemàtica. Joan Laporta farà el discurs habitual del president i a continuació es passarà l'aprovació dels comptes de l'exercici de la temporada passada i el pressupost previst de l'actual.
El Barça, que de fet ha de guanyar, com dèiem abans, aquesta nit, si vol arribar al clàssic de diumenge que ve, líder per davant del Real Madrid. Els de Carlo Ancelotti han acabat la jornada, han dormit aquesta nit primers després de superar el Getafe 0-1. Anem cap a Madrid. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. Va ser un partit avorridíssim, suporífer, un badall constant, un gol de Militao al minut 3 i a dormir. El Madrid no es va voler desgastar i podria haver golejat si no hagués estat pel VAR, que li va anul·lar un gol per fora de joc i un penal a favor. El Getafe va dedicar-se a defensar-se i amb prou feines va crear perill al llarg del partit. El tècnic italià Carlo Ancelotti va poder rotar jugadors i donar descans a alguns futbolistes, tenint en compte que el cap de setmana que hi ha un clàssic, un Madrid-Barça al Bernabéu.
Era un partido importante, como todos los partidos de liga. Ahora creo que el clásico está muy lejos, tenemos un otro partido. Puede ser que he dado descanso a los jugadores que estaban cansados, como Karim, como Mendy. El martes los jugadores que están cansados no van a jugar. Puede ser que martes voy a rotar un poco más.
Entre els qui no van jugar, Courtois i Benzema, lesionats ahir, amb molèsties, coses lleus, pot ser que juguin entre setmana a la Champions, segur que jugaran al Clàssic de diumenge.
Doncs abans del Clàssic de diumenge que ve, el Barça, com dèiem, se la juga a la Champions dimecres al Camp Nou contra l'Inter, que ahir, per cert, va guanyar 1-2 al camp del Sassuolo a la Lliga Italiana. Mentrestant, ahir també va jugar a Madrid al Girona, Miquel, i tot i que va estar a punt de puntuar, va acabar perdent 2-1 al camp de l'Atleti de Madrid.
El guió dels últims partits del Girona, com la competència, es repeteix i es repeteix i es repeteix. Juga millor que el rival, té ocasions, però acaba perdent, entre d'altres motius, perquè fa regals inconcebibles. El primer gol dels matalassers, al minut 5, va venir del no-res. Fragilitat defensiva una vegada més. El segon el va regalar directament el porter Juan Carlos, només començant la segona part. Mitchell, tot i que va ser una pífia gruixuda, exculpava el porter.
No puedo estar a disgusto con nadie. La responsabilidad del gol es mía. No hay nadie más que... Yo les pido jugar y ellos juegan. Mi responsabilidad.
De fet, era una consigna de vestidor, la repetia a la zona mixta el migcampista Aleix García.
I el míster és el primer que dona la cara quan hi ha fallos així que no tenim que donar-li molta importància. Sabem que és un error, però bueno, estem molt contents per Juan Carlos, però bueno, anem fotuts, crec que fem mèrits, juguem molt bé.
El Girona es manté a la zona mitjana baixa de la classificació, encadena 3 derrotes consecutives i intentarà trencar la dinàmica dissabte que ve a les 2 a Montilivi contra un rival directe com el Cádiz.
Gràcies, Miquel. Doncs el Cádiz precisament és el rival que té l'Espanyol aquesta tarda, 4:15, amb tots dos equips arribant al partit en zona de descens. Futbol al marge. Dèiem des de primera hora que avui era un dia important pel món del motor perquè podíem aconseguir campió del món de Fórmula 1. La cursa arrencava a les 7 del matí, si no tinc mal entès, Oriol. Tenim ja campió del món de Fórmula 1?
Doncs no en tenim i comença a perillar que el puguem tenir perquè el Gran Premi del Japó fa pràcticament 2 hores que està interromput per la pluja i si en una hora no s'ha reprès la cursa, a les 10 es donarà per acabada. Com deies, ha començat a les 7, però no s'ha arribat a les 2 voltes amb bandera verda, que és el mínim perquè hi hagi repartiment de punts, encara que sigui la meitat. Si tot...